més gran que sorgiren després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
Xiu Xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.
Aquí ja hem arribat. Jordi Suárez, com estàs?
Bé, content.
Dijous, eh?
Dijous, ja queda poc.
Interessant.
Repte final.
Dijous i avui et Sant Bernat, ja sabeu el que diuen Santa Margalida, l'encén i Sant Bernat, la paga a sa calor, però jo no he notat que aquí s'hagi apagat res.
Home, l'alerta taronja per pluges la tenim. Ja és un canvi. Sí.
Si tu ho dius, una cosa, pluges no vol dir que faci fresca. Vull dir, una cosa no abans
no,
d'altra.
Sí, ja veuràs, quan deixi de ploure, surto un escarrer.
Jo, a nit passada, m'he despertat a les 6:30 de la matinada, que no sabia on m'ho trobava, de la calor que feia.
És que 33 graus, eh? Jo és que dorm molt bé, massa bé. No
m'enteraré
de res.
Profundament.
M'ho podrien entrar a robar i no m'enteraria de res.
Home, tampoc. Esperem que no, esperem que no. Alerta taronja per pluges a totes les illes. I, de fet, hi ha alguns esdeveniments de festes de poble que estan suspès, com, per exemple, el playback de Consell, el bingo de Montuïri, els jocs a la fresca de Mó.
Home, esdeveniments importants i imprescindibles per l'agenda de qualsevol balear.
Ja ho trobo, jo.
Home, un playback i un bingo. El bingo agrada molt.
I el joc de la fresca.
També, és que...
És que aquí no hi ha res més estiuenc que qualsevol cosa a la fresca.
Exacte, sempre queda bé, sempre llueix.
Precaució si aneu en el volant i vos plega la pluja. Avui tenim na Marga Cifre en el control tècnic. Desistiu, no hi falta l'aire, sa Menorca i no t'assaire, dues cabres que no mai ni respiren, sa gusta com un brou, a serena com sardines, a vegades cal un tou. Desistiu, no hi falta l'aire, sa Menorca i no t'assaire, dues cabres que no mai ni respiren, d'on ben arribat, som terra de vida, i ho vols explotar. Ses abarques, també en tinc a sa mà dreta, seguir terra mai me cansa i tinc set de pomadeta. No faré com escalius, no faré comptes enrere, lo que mola et s'esperen els desitjos. Me va dir una que en sabia i citaré una poesia. T'estim tant que te vull lliure, no és propietat de ningú. I si mal te fa qualcú, mai perdis el teu somriure i amb orgull reivindicar, som lo que som, terra de mar. Desistiu, no hi falta gaire, ser Menorca i no t'assaire, d'unes cales que no mai ni respiren, sa gusta com un brou, a serena com sardines, a vegades cal i prou. Desistiu, no hi falta gaire, ser Menorca i no t'assaire, d'unes cales que no mai ni respiren, tothom ben arribat, som terra de comida, ningú vol ser escoltat. Bé, no hem de tenir por de parlar de segons quines qüestions. I aquí, Xiu Xiu, no tenim por de res. Heu deixat dit que voleu que facin en les vostres restes quan sigueu morts? Així de clau.
Ja, però... Ara m'has com assustat, que t'ha pegat, Arinas.
Jo crec que és una conversa necessària que tothom ha de tenir, eh? que voleu que facem amb altres una vegada morts.
Si tu ho dius...
Tu no ho vols decidir, Jordi?
Sí, però de moment no sé si em vull xerrar.
A veure, pot ser un bon tema per un sopar d'estiu?
Sí, els teus amics, esteu tots xerrant, rient... T'heu pensat que fareu, que voleu fer quan esteu morts?
A veure, és que les opcions són diverses, ja ho sabeu. N'hi ha que volen que els enterrin de forma tradicional, n'hi ha que s'estimen més que els incinerin i que dipositin les cendres a un lloc especial. De fet, aquell lloc especial, en moltes ocasions, és la mà. Que me cremin i me tirin a la mà. Quantes vegades heu sentit això?
Sí, però tinc entès que no se pot fer, en principi.
A veure, no és del tot així. Sempre que se segueixi la normativa. Per descomptat, no se poden tirar unes cendres de qualsevol manera a la mà.
Tu això... no pots anar a la platja i dir... Au.
No. Per descomptat, això està prohibit. Però l'empresa funerària Pazzi i la companyia Cenizas Mediterráneo s'encarreguen d'organitzar la cerimònia i la disposició de les cendres a la mà perquè tot sigui com toca. Mireu, a Mallorca, aquesta empresa que hem mencionat organitza cerimònies des del port de Cala Nova, que se situa molt a prop de Cala Major, a la badia de Palma. I resulta que cada vegada hi ha més demanda. Parlem ara amb Maria Hermida, que es portaveu de Pazzi. Hola, bon vespre, Maria, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, chicos, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. Me alegro de escucharte, María, porque es un tema que queremos aclarar. Primero de todo, sí. Saber si hasta qué punto es legal o no depositar unas cenizas al mar. Entiendo que siempre que sigamos la legalidad. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Claro, efectivamente. Necesitas una autorización de Capitanía Marítima y hay siempre un área que está lejos de la costa autorizada para hacer esta deposición de cenizas. Además, las cenizas no se pueden depositar sin urna. Tienen que estar dentro de una urna homologada, compuesta o por sal o por barro, que es un componente que es biodegradable dentro del mar y que al final, en vez de flotar, pues se hunde. Porque si no, imagínate, se lo podría encontrar un bañista, ¿no? O podría alguien encontrarse con una escena desagradable en la playa. Entonces hay que hacerlo siempre respetando pues que tengas el permiso necesario para mover el barco, ir a ese área destinada y hacerlo dentro de una urna homologada.
Pero las cenizas están dentro.
Claro, las cenizas están dentro, no las puedes esparcir. Tienen que estar dentro de ese contenedor, ¿no? Que es la urna. Uh-huh. La urna biodegradable para, además, uso en el mar, que es distinta que otro tipo de urnas, por ejemplo, para la tierra.
Interesante porque tengo aquí apuntado que si no se hace siguiendo la legalidad con una empresa como vosotros, puede suponer una sanción, de hasta 60.000 euros, según la ley de costas. Sí.
Efectivamente, al final no deja de ser una contaminación en el mar, que si no se hace en la urna o si se hacen en las propias cenizas, se lanzan en el mar, llegarían flotando a la costa. Uh-huh. Claro, es algo que no se puede permitir.
Además, supongo que las zonas están elegidas sobre todo protegiendo a las especies, animales y la flora y la fauna, entiendo.
Efectivamente, son áreas delimitadas donde se puede hacer este tipo de actividad, pero son áreas muy concretas. A las familias, cuando las llevamos en el barco y se efectúa la ceremonia y se depositan luego las cenizas, se les da la coordenada exacta, que también es una forma de que ellos puedan recordar, incluso ir allí en el futuro y pensar en ese ser querido, en vez de acudir a un cementerio, a un nicho, que era lo que a lo mejor más se hace hasta ahora o más se hacía, pues ir a un área natural, ir al mar, recordar a ese ser querido y sentir que descansa pues, en un sitio donde le hubiese gustado estar.
Claro, porque ¿cómo es el día de la ceremonia? ¿Qué pasos se siguen? Porque no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de ceremonias.
Sí, es verdad que es algo como bastante novedoso, por lo menos la gente no se lo plantea, ¿no? Lo que se hace normalmente es, se encuentra la familia en el puerto, el capitán, previamente tiene que asegurarse que hace el tiempo es el correcto para pues, zarpar con el barco. Suelen ser de 10 a 15 personas las que acuden a la ceremonia, montan en el barco, de camino en el barco, pues ellos hablan, pueden tomar algo, se les ofrece bebida, comida. Una vez llegado al punto donde se van a depositar las cenizas, comienza una ceremonia, se proyectan imágenes, se escucha música, algunos de los familiares suelen recitar algunas palabras, y en el momento en el que se depositan las cenizas en la urna, se le puede acompañar con pétalos de flores. Es la única cosa que se puede lanzar. Ni objetos personales, ni ramos completos, o sea, solo los pétalos.
Vale, entiendo que también sí. Son aposta para que se... son biodegradables los pétalos en sí mismos, así que...
Claro, efectivamente, es lo que se permite, ¿no? Legalmente como depositar.
Uh-huh. María, cada vez es más demandado este ritual, este servicio que ofrecéis aquí en Baleares.
Sí, cada vez es más demandado, en general, cualquier servicio relacionado con la naturaleza. Pero este en específico del mar, los últimos años estamos viendo que cada vez se demanda más. Los últimos datos que tenemos son de 2025, porque todavía no ha acabado la temporada alta de 2026, pero incrementaron bastante, más de 100 respecto al año anterior. Entonces, cada vez más gente los solicita. Es verdad que mucha gente todavía no los conoce, pero en general, lo que tiene que ver con los servicios funerarios, las ceremonias, tiene una tendencia a la personalización que va incrementando año tras año. Ya se va dejando atrás el velatorio, la ceremonia tradicional, y la gente quiere darle un toque personal o hacer que los seres queridos recuerden cómo ellos son con algo que les habría gustado hacer, incluyendo un cura en el barco. O sea, no es que se desvinculen de lo religioso, pero sí que tenga un componente personal.
¿Sabes si, bueno, ahora estáis en la, bueno, el permiso está situado en la zona de Calanova, que sí. Esto si no eres de Mallorca, bueno, está situado en la zona de la Bahía de Palma, pero no sé si es posible que vosotros pidáis otros sitios en el futuro y os lo concedan, no sé, ¿cómo lo tenéis
claro,
previsto?
Claro, ahora mismo nosotros ofrecemos este servicio en toda la costa del Mediterráneo y en algunas zonas del norte de España. Es verdad que es algo que hay que tramitar y que se tiene que solicitar para que te concedan este área autorizada donde desarrollar la actividad, tener un barco en el puerto no es tan sencillo, pero con la tendencia creciente yo sí que creo que los 5 o 10 años próximos va a haber muchísimos más barcos que den este tipo de servicio en los puertos de España en general.
¿Y recuerdas algún caso que fuera especialmente emocionante, bonito?
Sí, el compañero capitán que lleva las embarcaciones sí que nos ha comentado algún caso especial, que es cuando, por ejemplo, el barco zarpa y justo donde van a depositar las cenizas de lejos se empiezan a ver delfines que saltan, que eso a la familia, muchas familias lo toman como una señal. Se quedan en el recuerdo del momento y dicen, ostras, hemos tenido la ceremonia, hemos acabado de depositar las cenizas y justo estamos viendo cómo los delfines saltan en el fondo, ¿no? Que dentro de esa circunstancia donde recuerdas los momentos con esa persona, escuchas su música e intentas homenajear su vida, pues es algo súper bonito.
Chichat, qué curioso. Sí. Y la demanda, los servicios se hacen especialmente en verano, que es precisamente cuando hay más embarcaciones y más bañistas. María, no sé si es compatible también la demanda turística y la demanda del servicio.
Sí, se suele hacer entre mayo y septiembre se concentran los servicios, por dos motivos principales. Uno, la propia demanda, que es cuando la gente a lo mejor va de vacaciones a la zona de la costa, se coincide la familia y quieren hacer este homenaje porque se hace posterior a la cremación y la otra parte del servicio funerario. Uh-huh. Y también porque es cuando la mar suele estar algo más calmada y el barco puede dirigirse a esas zonas donde depositar las cenizas. Porque una cosa muy importante es que tenemos que tener claro que el tiempo nos permite acercarnos a ese área autorizada. Normalmente se cita a la familia con una semana de antelación, pero estamos constantemente verificando que el tiempo nos permite zarpar.
Uh-huh. Ahora has dicho que hay familias que aprovechan un viaje, a lo mejor, para hacer este tipo de ritual de tirar las... Vamos a decir las urnas biodegradables, sí, al mar, con vuestra empresa, que es quien lo controla todo. ¿Cuál es el perfil de persona que demanda este tipo de ceremonias? ¿Es gente que viene de fuera, en el caso de Baleares, o es gente de aquí?
Normalmente suele ser más gente de España, gente española. Uh-huh. Y luego hay dos tipos de demandantes. Está la gente que lo contrata con Pazzi, la empresa en la que trabajo, que lo piensa para él mismo en el futuro y hace su propio plan funerario. Y luego hay pues familiares del fallecido que sabían que era su voluntad hacer este tipo de ceremonia y lo organizan entre los hermanos o la familia y deciden pues contratar con una empresa que ofrezca este servicio para poder realizar la ceremonia en el mar como habría querido.
Uh-huh. ¿Cada vez hay más funerales, por así decirlo, personalizados, María?
Yo creo que sí, y bueno, sí, realmente el dato es que sí, pero es que además lo que pensábamos que era un funeral hace 10 años ha cambiado muchísimo. O sea, hace 10 años el luto en el pueblo y que la gente vistiese de negro o que se hiciese un velatorio 24 horas era algo más o menos común en ciertas zonas de España, y cada vez más en las ceremonias, ya te digo, independientemente de que sean religiosas o de dónde se realicen, están más vinculadas a homenajear la vida del fallecido y dar algún tipo de, pues si le gustaba mucho el ajedrez, hacer una anécdota. Que si quería que se proyectase un cacho de una película porque le hacía ilusión en la última ceremonia, incluirla. Uh-huh. Si quería acabar en un barco, pues intentar hacer este tipo de servicio. Cada vez se piensa más en recordar la vida de la persona que ha fallecido y tener un momento con la familia y seres queridos de recuerdo, más que en hacer lo tradicional, lo clásico, por protocolo. Uh-huh. Entonces la gente se sale más de lo convencional. Incluso hay pues cementerios que en vez de tener nichos, que son de cemento, son árboles. Y se depositan las cenizas en una urna biodegradable distinta a esta, en el uh-huh. suelo, y crece un árbol. Y el árbol es lo que refleja a esa persona o la familia. Uh-huh. Entonces, bueno, cada vez hay una tendencia mayor de la personalización y pensar en qué es lo que hubiese querido esa persona.
Pues sí, cada vegada sentirem parlar més d'aquests mètodes personalitzats, aquestes cerimònies funeràries personalitzades, com la que ens acaba d'explicar na Maria, en aquest cas, com s'ha de procedir si volem tirar unes cendres a la mà. Contactar sempre amb empreses especialitzades perquè, repetim, no se pot fer, està absolutament prohibit tirar cendres de qualsevol manera sense cap tipus de permís. Hem parlat d'en Maria Hermida, que és portaveu de Pazzi, que és una d'aquestes empreses especialitzades. Maria, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Buena noche.
Adiós, adiós.
Adiós.
Xiu, xiu.
A los acordes de mí. Hotel de Sol y Playa, turista no se vaya, no. 90.000 piscinas y un golf es de chulines, oh. Això abans era un manantial, però s'aigua se'n marina.
La situació, God Save the Hotel King.
Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomàs i me va poder te fer-ho.
Gabriel Escarré, president i CEO de Melià Hotels International, ha estat condecorat pel rei Carles III d'Anglaterra com a membre honorari de l'Ordre de l'Imperi Britànic. El reconeixement destaca els seus serveis als ciutadans britànics que visiten Espanya.
En concret, s'ha posat en valor la tasca per impulsar un turisme més segur a les Balears, especialment en campanyes com Stick with Your Mates, així com els 25 anys d'activitats de la cadena hotelera al Regne Unit, on la companyia ha invertit més de 400 milions de lliures i ha creat milers de llocs de feina.
Gabriel Escarré no és l'únic distingit. José Luis Benítez, gerent d'Ocio a Eivissa i president d'Spain Nightlife, també ha rebut aquesta distinció pel seu compromís, diuen, amb la seguretat dels visitants britànics.
Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomàs i me va poder fer. Un embús. Thank you.
a sis carrils, de l'aeroport a Portopil, i un senyor manant un Porsche recent llogat se tallen tot.
Hotel Etoli Playa, Hotel Etoli Playa, Hotel Etoli Playa. Això abans era un manantial, però s'ha ido s'ha marinat. Hotel Etoli Playa, Hotel Etoli Playa.
No es pot anar pel món.
Paella, sangria.
Mallorca, paradís.
IB3 Ràdio és participació.
És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu!
Hola, gent de Xiu, xiu! La meva cançó d'estiu és Applejack. Nosaltres cada any on anem per Sant Joan en Sovaller, d'un amic, a Cabrera, i aquesta és com la nostra cançó de referència, Applejack. Adeu!
D'estiu són les que tenim ara arreu de les Balears. Estau pendents i molta precaució, molt pendents si sou a la carretera. Ara en Jordi, no sé, li he començat a veure mala cara, no sé què li passa, Jordi.
Sí, és. No, així és.
Ha arribat el moment.
Ha arribat el moment.
És que m'apens, en el sí, qual segurament. Te converteixes en un hater.
T'has convertit en un hater. Rot som molt i total, un erudit cultural, t'has convertit en un hater. En un hater, t'has convertit en un hater.
Avui toca el millor moment de la setmana, jo crec, que és queixar-se. Jo crec que és una cosa universal, a tothom li agrada.
Si tu ho dius. Jo crec que sí, que mos queixant de bici. No pot ser.
Però
no
a més a Balears també mos agrada. Bé, sí. Jo crec que per tot, tenim però a nosaltres mos agrada. Però clar, és el darrer que feim de l'estiu,
oh.
Així que havíem d'anar amb una temàtica refrescant.
Perdona, perquè la setmana que ve no ets,
efectivament.
I la següent ja estrenam nova temporada.
Però ja no és estiu. Bé, sí que és estiu, però ja no ho és.
Serà setembre, perdona, l'estiu no acaba fins dia 21 de setembre, que ets Sant Mateu.
Per jo, dia 1 de setembre ja no és estiu.
Jo
ja hem acabat
la
temporada d'estiu, jo crec que l'hem acabada.
Dius mentides.
Però bé, quina aquesta acusació aquí en directe. En fi, hem xerrat de calor, de platja, de rebel·les, i ara mos falta un dels altres estàndards de l'estiu, que és un lloc on estic convençut que tothom té cosa a dir, tothom té qualque anècdota, i sí, tothom té cosa, que és anar a la piscina.
És anar a la piscina municipal, eh?
Una festa que no acaba mai.
De quin tipus de piscina parlam?
M'és igual.
De piscina privada, pels privilegiats, de piscina municipal?
Jo me centraré municipal o d'hotel. Perquè, clar, una piscina particular...
Qui va a una piscina d'un hotel?
Bueno, qui va a un hotel?
A les Balears. Jordi?
Bé, la gent que va a hotels.
Sí, també és bueno.
Però bé, no me ficaré en ses particulars perquè tenen una cosa i és que no hi ha gent. I la gent és el problema sempre de les coses. Vull dir que... Veure, així que...
La gent és el problema.
La gent és el problema. I, clar, sempre dona per queixar-se. I estan d'acord que hi ha un principal culpable en tot això, que és el següent.
Els infants.
Els infants.
Els infants no són cap problema, Jordi.
Els infants sempre són...
No te pot ficar amb ells.
Ara, els infants sempre són un problema, tampoc, però... És veritat que jo he de matitzar.
Escrits, a lo millor.
Jo he de matitzar. Jo he estat monitor de llibre bastant d'anys.
Sí, saps que xerres, no?
Però que si jo vaig a una piscina, no és per fer de monitor, per relaxar-me. I clar...
A veure, anar a una piscina municipal, el relaxar-te, crec que, és, que no és possible.
Bé, entren als hotels, també. Però bé, infants, esquitxen, corren, criden... tira'm una pilota que t'acaba ferint sí o sí. Tot això no és una bona manera d'anar a una piscina i relaxar-te. Jo me vull tombar, vull mirar, llegir un llibre, fer un cafico i sortir tranquil.
I de vetre,
no, m'han d'esquitxar, han de cridar... Bé,
no ho sé, a una cova.
Això no és una bona manera de relaxar-se. Clar, que una estona els aguantes, però no deixa't estar a una piscina i sembla que ets a l'aquaparc. La gent allà cridant, emocionada... A mi no m'acaba de fer. Però bé, poden dur més problemes als infants que són més perillosos i més delicats que aquest.
Quan era petita vàrem anar a un hotel de vacances amb la meva família i jo això no me'n recordo gaire, però m'ho solen explicar molt, així que jo com que ja m'he creat aquí l'experiència. I és que la meva germana i jo estàvem nedant dins la piscina i de sobte van començar a veure com molta gent que se va reunir a un mateix punt de la piscina, a l'altra punta. Era una piscina, però nosaltres en aquell moment era immensa, però bé. Se van començar a reunir molta gent i va anar socorrista i de sobte se posa a desallotjar tothom. Tothom va sortir de la piscina, no sé què, la meva germana i jo també vam haver de sortir de la piscina. Vam anar a cap amb mon pare i mon mare i quan sortíem de la piscina d'aquell espai, van a veure tota una taca marrona, asquerosa.
No!
I bueno, va suposar que ja no van poder tornar a la piscina de l'hotel. Menys mal que estàvem llavors a la platja, en aquell hotel, i que van poder anar i disfrutar també de la platja, però és que la piscina ja no van poder tornar.
És que clar. Això passa,
és un problema, això.
Sí, sí.
Jo no ho he vist mai.
No ho has vist?
No.
Però segur que t'ho han contat.
Sí, m'ho han contat. És una cosa que... Com aquest oient mateixa m'ho ha contat. Però és vera que, clar, les piscines...
Clar,
si hi ha tant d'infants, moltes vegades els infants no sap, és a dir, se t'hi pot escapar o qualsevol cosa.
Exacte, per això convé també tenir la piscina petita per als lopetits, que és més baixeta.
Sí, però l'aigua és la mateixa, jo crec, al final.
Però és un poc més calenta. Perquè
per
allà,
favor,
bé, és igual.
Basta.
De fet, però, això que contava aquest oient és una tendència viral d'aquestes darreres setmanes. Se diu repte marró.
Ai, per favor, què dius, Jordi?
I ha estat aquest estiu desenes de piscines de tot el país han hagut de ser evacuades per gent que havia fet aquest repte.
No!
I és un problema, perquè...
I tant.
Perquè,
però, és a dir, ho fan a posta.
Ho fan a posta. O sigui, ja a lo millor ja no són ni de 3 anys.
Però
que s'ha escapat, no.
Aquests infants no tenen pare i mare que els diguin...
Bé, però no
t'esperes. Això no
es fa. Tu no t'esperes, tu vas a la piscina i no dius el meu fill de 13 anys no farà aquestes coses, però ara se du a TikTok i per tant ho fan.
Preadolescents.
Preadolescents. I és un problema, perquè a més han de revisar des d'allà si l'aigua s'ha contaminat. I pot tardar entre 24 i 48 hores en tornar a ser operativa a la piscina.
Home,
o sigui,
clar.
Tanques una piscina 2 dies.
Si fa falta una setmana, tanques la piscina.
O sigui,
a veure en qui s'hi fica.
Amb un minut d'esforç has tancat una piscina durant 2 dies. No ho sé, eh? Ai. Jo diria que deixeu de fer porcades. Que per no tot el que surt a TikTok és bona idea. Però bé, ara aquest problema creix per aquesta tendència, però no és una cosa que ve d'ara i és una cosa que sempre ha passat.
Bones, jo com a anècdota a contar és que quan vaig fer de socorrista me va al·lucinar la quantitat de vegades que vàrem poder tancar la piscina, buidant piscina i fent la neta, perquè la gent s'hi cagava un munter, super exagerat. I, bueno, és una cosa que sí, que m'ha cridat molta atenció. Socorro, me
aburro. Mare meva.
No sé, la gent...
No ho sabia jo, no, això. Quin desastre. 971-13-99-00. Teniu qualque anècdota de piscina municipal que vulgueu compartir amb nosaltres? 971-13-99-00.
De fet, en els temes socorristes, clar, els socorristes d'hotels moltes vegades tenen poca feina, perquè no passen moltes coses, no hi ha molt de perill. I la majoria que han estat socorristes tenen aquesta anècdota. És l'única que tenen. Qual que diu un nin va fer això a la piscina. Quines coses. Repte marró. Però bé, més coses.
Sí, per favor, no, podem canviar ja de tema. Pàgina.
Tema maques.
Gandules.
Gandules. Maques no és correcte.
Crec que sí, gandules. Crec que sí. Sí, és correcte, gandules, maco.
M'agrada més. Clar, hi ha gent que deixa la tovallola allà i se pensa que s'ha guanyat el dret de tenir la gandula tot el dia.
L'han de guardar, si se'n van a dinar i deixen la tovallola damunt.
I de nou, és aquesta llei. O sigui, ells tenen dret a deixar la tovallola allà i tu t'has de guardar.
És que estan molt cotitzades.
Ja, però... Igual que tu tens dret a deixar la tovallola, jo tindré dret a llevar-me-la de damunt i tirar-la per en terra. Però bé, a més, en els hotels tenc entès que la gent s'aixeca prest per anar a deixar la tovallola allà i anar a berenar i fer les coses i després tenir el seu lloc.
Quina vida més trista si fas això.
No ho sé, a mi m'han contat, perquè és perquè jo d'hotels no he anat molt. No són d'aquests. Tu he anat molt d'hotel.
La veritat és que no.
No, no te fa. No t'agrada?
No.
Té un cap de setmana, t'agafes a l'altra punta de silla.
No, és veritat que no he anat gaire. No he tingut aquesta sort.
Però saps quan sí anaven a les piscines d'hotels?
Qui?
Idò, fa un temps hi anava pràcticament tothom.
Hola, gent de xiu-xiu. Mira, el que jo vos puc contar és que quan jo era petita, els anys 70-80, les piscines dels hotels estaven obertes a tothom. Nosaltres podíem anar a les piscines als al lot del poble i no hi havia cap problema. Ara, impensable. Hotel
Sol i Playa. Ah, sí, eh?
M'ha sorprès molt, aquest àudio.
Ja no ho sabien, això, tampoc.
O sigui,
tampoc.
Podies anar allà i dir, mira, me fiques a la piscina, t'ho deien, restant, sí, a veure, tanta gent.
Molta gent s'ha colat a les piscines de tot ells.
Sí, això ho han fet tots.
Sí, jo no, jo un dia ho anava a fer i mai posar nerviosa i al final no.
Bé, però un vespre que no hi ha ningú... Jo crec que és una experiència de tothom, tot molt de Balear haurà fet.
I, a més, has d'aprofitar per dutxar-t'hi. I així no gastes aigua que teva.
Sí, ni pagar hotel ni pagar la dutxa de casa.
Exacte.
Res. Però bé, tot això que estic contant i ja m'estic queixant, i no he entrat a la piscina.
També
per tant, ja
venga,
toca.
Mos hi tiram.
Vinga.
Quina aigua més fresca.
No, mos hem ambientat. I clar, tu entres a la piscina feliç, també a relaxar-te, perquè jo crec que la piscina és per relaxar-te, i clar, gent que se pensa que és nedadora professional. Els lots que juguen a Marco Polo, que és molt típic. Gent que vota pensant que és una piscina olímpica.
Perdona, Marco Polo és Aello 1.
No, Marco Polo... És que, no sé si té traducció.
Bé,
és
que te tiren pilotades.
Un tanca els ulls i crida Marco i tu has de cridar Polo i te'l segueix.
Ah,
i
no coneixia.
No has jugat mai en això?
No. Però bé, continua, Jordi, per favor.
Bé, de què anem aquí? No puc anar tranquil·lament sense xocar-me amb tothom. I després, no sé, relaxeu-vos, m'he de pegar una cosa, aquest canada que se pensa que és increïble. A mi no m'agrada. I també és bastant insuportable el clor.
O sigui,
jo m'estim més aigua de la mà, en aquest sentit. De les poques coses que m'agraden més.
És que les piscines no tenen res bo.
No tenen... la platja també té moltes coses, no? Moltes desavantatges, però això ja és un altre tema.
Sí.
Ja és un altre tema. I després que, clar, surts de la piscina i absolutament tot patina.
A veure...
És que jo aquí tiraré d'experiència propi i és que a una piscina jo vaig agafar impuls per córrer, botar dins la piscina, però una vegada vaig col·locar el peu per botar, el peu no va botar.
Te vas pegar una nata.
El peu va patinar. M'he pegat una nata.
Uf.
Però d'aquestes fortes. A més, però que va acabar...
Ha fet mal això, Jordi. Mal.
I a més va acabar jo dins la piscina igualment. O sigui, vaig rebotar en terra i vaig caure a la piscina.
No vas caure en terra.
Però bé, això... Pot ser d'aquí surt la meva enamistat a les piscines?
Crec que sí. Crec que tens un trauma. Hello, darkness.
darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision...
Jordi, has anat a cap piscina municipal o d'hotel aquest estiu?
Aquest estiu no ho he evitat. Vinga, no
encara
volia,
ets
no
a temps. Encara ets a temps, anima't, i a veure si desmuntes tot el que mos acabes de contar.
M'ho pensaré i ja vos contaré.
Que no tot ha de ser fosc.
Dos contaré l'experiència. Segurament no sigui positiva.
Narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed. They made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
IB3 Ràdio és diversitat.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
I ja sabeu que en aquest programa aquest estiu mos hem proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de cada un dels municipis de les Illes. Cada dijous rebem un músic de qualque poble i mos ajuda a triar aquesta cançó icònica en qüestió. I després, en tota aquesta inspiració, el nostre propòsit és crear l'himne de les Balears. I qui du la batuta de tot aquest trull és en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc, com estàs?
Com va? Com estàu? Xiu, xiu, xarel·les. I xiu, xiu, xarel·la, concretament. Perquè t'han trobat molt a faltar. Jo no venc tan sovint com la resta de companys, però t'han trobat molt
a
faltar.
I jo a altres companys. Moltes gràcies.
I hem seguit una mica amb aquest
trull.
Això
mateix, això ho anava a dir. Vull dir, anem per molt bon camí per fer l'himne de les Balears, perquè en aquesta secció estem tenint estrelles...
Això és així.
...que s'estan engrescant...
Això és així.
...molt en trobar la millor cançó icònica i després a crear l'himne.
I en Jordi ho apunta tot, eh? En té constància.
Jo soc, sí, soc aquí...
És així, no? És a dir...
No,
ets en notari, exacte.
Ja han duit noms i noms i noms.
Tomeu penya. Tomeu
un llistat que no acaba mai. I ara estem
va dir que estaria disposadíssim a cantar aquest himne.
Imagina't
el nivell que tenim.
Si hem arribat fins aquí, ara què? És a dir, ho hem d'acabar de resoldre, ho hem d'engirgolar,
no sabem
cap on li pegarem. De qualque manera ho resoldrem, però seguim de moment viatjant amb aquestes notes musicals arreu de ses Balears. I avui hem d'anar a Eivissa, que encara a Eivissa no havíem anat mai.
Home, ja era hora, per favor.
Ja era hora.
Avui, idò, mos anem a Eivissa, en concret, a Sant Jordi.
Exacte. Bé, mos explicaran.
D'acord.
Jo els he demanat si volen venir com a representant de Sant Jordi i m'han dit que sí, perquè, de fet, una part important del grup, de la formació sí que ho és d'allà, i ara mos explicaran, però ells són endèmics.
Ah, clar.
Per tant, són endèmics, i allò més important, clar, si duen aquest nom, evidentment, són característics d'una localitat en concret, pentura més d'Eivissa en general, però,
direm
que és de Sant Jordi, que venen com a representants.
Noemí Funes, bon vespre, com estàs?
Hola, bon vespre, com estàs?
Molt bé, i en Josep Cardona, com va?
Molt bé, moltes gràcies.
Noemí, a veure, endèmics. Sou aquest grup de música, endèmics d'on? Eivissencs?
D'Eivissa, sí.
Home, clar. Molt bé. Josep, què t'apareix aquesta idea de triar la cançó, en concret, en aquest cas, d'icònica d'Eivissa?
Bé, ha estat tot un repte, eh? Quan vàrem estar parlant, no sabíem molt bé quina podria ser, no? N'hi ha una que hem fet ara una petita versió, en Noemí, que ella la cantava amb el cor Ciutat d'Eivissa, que es diu Roquets de la meva roca. Jo crec que aquesta és potser considerada l'himne d'Eivissa. Ja no sé si podria tenir algun trosset o alguna influència amb signe de Balears.
Molt bé, Noemí, què trobes?
Bueno, jo aquesta ja penso que els habitants d'Eivissa ja la consideren com a... Sona en molts de concerts, quan acaben molts de concerts simfònics amb d'orquestra, doncs acaben amb aquesta cançó i ja la percebim com un himne.
Com
no?
Un himne. I de, bé, aquesta...
Aquesta cançó que és d'en Joan Gamissana.
Gamissans. Se diu la Roqueta, la meva roca.
La meva roca.
La tenim. Vinga, va, l'escoltam.
I de l'escoltam, perquè ja ho he dit.
Nosaltres hem fet una versió, però...
Tenim la d'en Joan Gamissans, a veure com sona. Bé, no, la versió de Nalina Bany i na Clara Costa. A veure com sona.
Eivissa, illota daurada, rodella vorera maja, on a caneta l'alba regenetada, on a caneta llaven ses ganes.
La veritat és que emociona. Josep, tu què penses quan sona aquesta cançó?
Bé, jo penso que m'ho representa molt a Eivissa. De fet, jo la considero himne per haver-la tocat des de petit, no? Això que deia Noemí, amb actes institucionals i això. Però ara de poc jo treballo amb gent mallorquina, no? Som mestres i amos de mallorquins per a Eivissa. Mm. I es veu que els mallorquins també considerau Roqueta com a Mallorca. Sí. Per tant, té aquesta polivalència, no? Aquesta paraula, val? O sigui que podríem jo penso que proposar que tingui un... No fer-la igual, però que tingui una influència o una reminiscència en això, crec que podria donar una mica de joc.
I da, mira, m'ho pareix molt bona idea.
Podrien ser roquetes, no?
Roquetes, ses nostres roques. Roquetes, ses nostres roques.
Mira, mira.
Quatre roquetes.
De rock and roll no podria anar també sa cosa. Però en qualsevol cas, clar, és a dir, som roquetes perquè estem envoltats de la mà, no? I és un tema que també apareix sovint a ses vostres cançons.
Sí. Uh-huh. No sí. Sí, sí.
I això fa també que sigueu una miqueta endèmits, no?, aquest entorn marí.
Clar, clar, és que idea.
Això... Ara... Aquesta que sona d'ara de fons, una miqueta de Si la mà, és una lletra d'una poesia de Yolanda Bonet, que uh-huh. van fer la música i bueno, van guanyar un premi de l'Institut d'Estudis Sant Vicenç i van poder gravar-la i fer un videoclip i estan molt contents amb aquesta cançó, Si la mà.
Aquesta sona així. Noemi, la mà és un concepte que ha de ser a Cimna, no?
Home, és que jo penso que vinguem d'illes, rodatges de mà, això ha d'estar.
Clar.
Bé, sempre demanem a veure quines propostes teniu vosaltres com a especialistes en música, però clar, vosaltres en teniu moltes com a grup, endèmics, que són molt simbòliques, com aquesta altra que és Illa de Bes.
Està bé de serps a l'illa de Bes. La fi de la sargantana
serà. Què vol dir això, Noemi, d'Illa de Bes? És a dir, cap on apuntau? Quin, no sé si és un poc una qüestió de besades?
No, és un déu de la illa. Està considerat mira. Com... Sí, sí, igual que l'altre que vos vàrem enviar de la illa de Tanit, són déus que estan... Que a la història de la illa tenen molt de renombre, molta influència.
Ah, mira, idò, jo no coneixia Bes.
Exacte.
Coneixia
mira, ja he volgut apuntar cap a ses besades. Sí. Però... Llavors, influències un poc mitològiques, no?
Sí, exacte.
I per què? Per què vos agrada tenir aquesta perspectiva?
Bueno, en segons en quins moments la illa se la anomenava Bes, també, doncs. Doncs per fer-lo més endèmic. Uh-huh. Jo en aquest moment, aquesta gravació que heu posat, jo no era encara la cantant i jo penso que era com per ficar més arrels a la cançó.
Uh-huh. Josep, queda...
Parla d'una problemàtica... Perdó, eh?
No, digues.
Una mica, el déu Bes era com un déu púnic que era el protector de la illa i no hi havia serpents. A Eivissa no hi havia hagut mai serpents fins fa poc. Suposa que ara tenim una plaga, una invasió de serps de culebra, estan exterminant ses sargantanes, i aquesta cançó parla una mica d'això. De fet, va ser la primera cançó d'Endèmics, que demanem escriure, i això...
Demanant protecció.
Aquesta temàtica, no?, de l'extinció de ses sargantanes per aquestes serps invasores.
Doncs jo crec que no, convé no deixar d'invocar el déu Bes.
Exacte.
Perquè així com anem...
Exactament, i de fet, amb aquestes referències mitològiques també podríem dir que ses rondalles van una miqueta en aquest sentit, no? També són referències clares de la nostra cultura en general, i vosaltres en parlau.
Josep.
Sí, sí. Podria deixar parlar a Noemi, però bueno, ja està bé. Aquesta cançó de rondalla... És una lletra de Marià Villan Gómez que vàrem intentar... Com que jo també toc la flauta, doncs hem intentat en algunes cançons ficar bocines de flauta, i en aquesta justament és un bocí molt conegut, que no és que l'hagi creat jo, que en altres sí que són creacions pròpies, no? Que crec que és el xulo d'un grup de crear i de fer cançons pròpies. Uh-huh. Però bueno, m'ha afegit un petit detallet d'una versió que molta gent coneix, així d'una sonada de flauta, i amb una melodia pues, molt ballable i molt cantable, perquè la gent pugui cantar aquesta cançó de rondalla.
I de veure si t'assembla... Tens ganes de cantar-la una mica, Tainés?
Home, per favor, rondalla.
La cantam, l'escoltam i la cantam?
Sí, vengo. Sense llibres ni dibuixos, però vells fulls giraven, invisibles i es tenyien els ulls encantats d'imatges, això vol dir que era i és. Reviuen cada comptança, els infants són tot orelles, escoltaven Noemi, que important la música per conservar la identitat, no és vera?
Efectivament, sí, la veritat que sí. Jo també sóc mestra i això, aquesta banda el que m'està donant també és l'oportunitat d'apropar la cultura i l'educació que han d'anar de la mà i això també m'ajuda, no?, a aquest propòsit personal.
Clar, perquè en aquest cas aquesta cançó xerra precisament d'aquestes històries, les rondalles i aquest imaginari col·lectiu que escolten si feim una bona feina, podríem dir, els ninets de ben petitons, no?
Bueno, nosaltres he de dir que en l'últim concert que varen fer a les Festes de la Terra varen convidar alumnes nostres i aquesta va ser una de les cançons en les que varen participar i molt orgullosos d'ells, de poder juntar-los i unir-los a la banda.
Que bé, que bé. Vinga, idò, anem a... Bé, han sentit tres cançons vostres, d'endèmics, i ara escoltarem altres propostes com a himne o cançó icònica d'Eivissa. Han dit Roqueta, la meva roca, d'en Joan Gamisans, versionada per diversos músics d'Eivissa, seria l'himne extraoficial que ja teniu. Però tenim altres propostes. La primera, que una altra que mos heu enviat, és Illa, de Projecte Mut.
Una gota de terra acaricia la mà.
Ella... Noemi, per què diríeu que aquesta és una de les propostes?
Pues mira, és que aquest grup és un grup molt, molt rellevant aquí a la illa d'Eivissa i aquesta cançó és una de les que han fet també parlant de la illa i com era un poc la temàtica que cercàvem, doncs és una també molt reconeguda amb aquest tros que heu posat, aquest inici, molt reconegut també a la illa.
Que bé.
Una illa que té un esperit concret, no només aquest imaginari col·lectiu que parlàvem i aquestes enrondalles, sinó que també té moltes nocions, podríem dir, fins i tot místiques, espirituals, no? I, de fet, heu escollit una cançó que també va un poquet amb aquesta línia, de pur espírit.
Sí.
Josep, que... Ai, digues, Noemi, perdona.
No, que he tingut l'oportunitat de participar amb aquest en Esteban Lucci, que és el creador de la de Pur Espírit, i bueno, ja no està entre nosaltres, i per jo també és una cançó que fa 20 anys que es va realitzar i va ser un boom unit de cultura, de gent de fora i cultura eivissenca, i penso que va ser també molt rellevant per a la nostra història.
Idò, vinga, pel record.
Fer la chill out. Balladores, quan balleu, bruzdeu el pas petitó.
Quan balleu molt lluny de silla. I Josep, n'hi ha una altra que també heu triat i jo crec que no necessita presentació, que és Flors de Baladre, Josep.
Ah, sí. Aquesta... la vàrem afegir perquè creiem que havia d'aparèixer una cançó del grup UC. Clar. Que per nosaltres ha fet la gran referència des de petits, no? Han crescut amb les cançons d'UC, escoltant UC, o llavors més endavant ja els ressonadors, però bueno, crec que UC és la primera referència d'intentar posar a l'abast el folclore, les cançons, no? De fer arribar, de continuar aquest esperit, no? Pensar que en l'any 75 es cantaven aquestes cançons, perquè aquesta cançó que sona ara crec que està publicada el 76, si no vaig equivocar. que és d'Isidor Marí, que és un dels components d'Uc.
Sí, sí. La música tradicional, sí. No? Que totes les propostes que mos heu presentat es present de diferents maneres, però diguem que Uc té la seva essència més clara.
Mm-hmm. Sí,
si voleu escoltar
aquesta, bé, el gran flor, nostre referent.
Flors de Baladre.
Jo he tingut la sort de conèixer, de tocar amb ells, d'acompanyar-los amb els concerts i bé, mm-hmm. ha estat un privilegi poder tocar amb ells.
Quina per vosaltres serien les opcions? El manco dues, com us haguéssiu de dir, perquè la gent voti.
Una vostra i una de la resta, venga.
A veure.
A veure.
Sí. Si voleu, que en Josep escolli la de la resta o l'inversa i no, Noemi. Teniu poc temps per el veredicte.
A veure, jo d'Endemics escolliria Illa de Bes.
Molt bé. Illa de Bes.
Josep, te toca llevar la resta. De la resta...
Perfecte. De la resta... doncs, mira, potser escolliria Illa, de Projecte Mut, perquè en el fons és una poesia d'en Pep Marí, que està musicada per en Joan Barbé, que és el guitarrista de Projecte Mut, i penso que podria parlar d'Eivissa, però podria parlar de Mallorca o podria parlar de qualsevol altra illa, no? Penso que és una sensació de... aquesta sensació d'estar aïllats, d'estar fora de la península...
Fantàstic.
De... No sé. Llavors,
posarem les opcions a xarxes i després la gent votarà quina és per ella la cançó icònica d'Eivissa. Noemi, Josep, d'Endemics, moltes gràcies per atendre'ns avui.
Moltíssimes gràcies.
Estem en contacte, Joan Francesc, que això
bé,
no acaba
pendents,
aquí.
Estarem pendents.
Vinga.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre, la vista.